Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 7 en punt del matí d'aquest dimecres anomenat 5 d'abril del 23, una jornada que comença amb el cel pràcticament serè a totes les nostres comarques i un matí novament fred. Avui més fred que no pas el que teníem ahir. Aniol Puigvert, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Un grau positiu trist al centre de la ciutat d'Olot, on ja sabeu que hi ha un microclima especial. Explica'ns, Aniol, com tenim avui? Encara dormim, eh? Com tenim avui les temperatures?
Doncs com deies, un cel serè, però amb més fred que el d'ahir, per exemple, que hi havia ja temperatures baixes. Avui ens llevem amb temperatures, com dèiem, encara més baixes: 12 graus a Figueres, 5 graus a Girona i Banyoles, 4 graus a Anglès, 2 a Castellfollit de la Roca i Santa Pau, 1 grau a Vic i a Olot, 1 grau negatiu a la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, 3 graus negatius a Ripoll, Ribes de Freser i Das i 6 graus negatius a la Vall de Núria.
Avui realment fa fred, Dani Ramírez.
Tot això amb un dia de sol, de moment, la primera part de la jornada, tramuntana i temperatura més alta, mínimes de 8 o 10 cap a la Costa Brava, per culpa d'aquest vent, d'aquesta tramuntana. Un dia ben blau, serè, però amb petits canvis, a partir de les 2-3 de la tarda creixeran cúmuls, aquests núvols potents, al voltant d'Osona, Moianès i el Montseny. En aquests indrets hi pot caure algun xàfec, alguna tempesta, que podria ser en forma de neu, de forma localitzada dalt del Montseny cap a 1.400-1.500 metres. Aquests xàfecs poden deixar d'un a 5 litres per metre quadrat, insistim, sempre al voltant d'Osona, Montseny, Moianesa, aproximadament. Demà el temps torna a ser estable, ja sense cap precipitació, sol de punta a punta del dia, de bat a bat, i temperatures sense canvis, nits fredes o de dia pujarem lleugerament.
Gràcies, doncs, Dani. Tenim ganes de que les temperatures pugin, perquè ara ho dèiem, aquest matí realment passen baixos. Titulars en uns instants. Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pepe de Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Continguts informatius d'aquest dimecres creen una ruta cicloturística que uneix tots els municipis de la Vall del Llierca. Està formada per 29 quilòmetres i es pot fer durant un matí o una tarda en bicicleta o fins i tot a peu.
Es tracta d'una ruta circular que s'ha integrat a la xarxa de senders itinerània. S'ha finançat a través del Pla FEDER amb el projecte La Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i Identitat.
Ho explica una de les responsables de la xarxa de senders itinerània, és l'Adriana Ramon.
El que hem fet ha sigut recuperar la majoria de camins que ja formaven part de la xarxa de senders, però sí que en els punts on no eren suficientment ciclables hem buscat alternatives i hem fet algun tram, hem afegit algun tram nou per tal de que fos tot ciclable. És veritat que no és, o sigui, en aquest cas ara avui estem aquí sobre aquest bicicarril, però hi ha molts trams que no són bicicarrils, és combinat de diferents pistes asfaltades, camins de terra.
Les obres del bicicarril que ha d'unir la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses poden començar abans de final d'any. El projecte ja compta amb el finançament suficient gràcies als fons Next Generation.
Seria l'última part per connectar de la coneguda com a Ruta del Ferro i s'espera que abans de finals de maig es conegui l'empresa encarregada de l'obra. El cost total de l'actuació serà de més d'1,5 milions d'euros.
El president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona és Eduard Llorà.
Ja estem en procés de triar, d'escollir quina empresa farà aquesta actuació i crec que abans d'acabar aquest mandat ja podríem adjudicar amb una empresa i, per tant, abans de final d'any aquestes obres haurien de començar i, per tant, ja tindríem connectada tota aquesta ruta del ferro amb la resta de les vies verdes de Girona. Per tant, seria una fita important connectar aquestes dues vies tan importants que tenim a la nostra província.
I atenció, perquè a partir d'aquesta Setmana Santa ja s'ha de fer reserva prèvia per poder aparcar Sedernes. El Consorci de l'Alta Garrotxa posa en funcionament la mesura d'estiu. De moment, serà pels dies festius de Setmana Santa i caps de setmana de maig, juny, juliol, agost i setembre.
Entre setmana els dies d'estiu també caldrà fer reserva prèvia. Des de l'ENS Garrotxí noten com la mesura està servint perquè el visitant planifiqui millor la seva visita.
Apostem per fer el mateix que van fer l'any passat, que ens va funcionar molt. Jo crec que és molt bo que la gent, quan ven aquí, tinguin reserva prèvia, no? Per ells i per nosaltres també, perquè així a l'espai no aglomerem gent allà que després tenim problemes amb l'aparcament i això. inclús va bé doncs, per la gent que ve, no? Perquè sap que com ha fet la reserva prèvia, doncs sap que arribarà allà i que tindrà aparcament.
I aquesta reserva prèvia ens ajuda a planificar millor la visita i treballar en aquesta línia, que és una línia que estem treballant en el context de la Carta Europea de Turisme Sostenible, és una estratègia d'àmbit comarcal
i que
anem articulant a través de posar mesures d'aquest estil en els indrets més freqüentats i més sensibles de l'entorn.
Són paraules d'en Santi Reixac, president del Consorci de l'Alta Garrotxa, i de Sara Sánchez, la tècnica també de la mateixa entitat. Sant Esteve d'en Bas celebra 2 dècades de l'escena. Gent del municipi aprofita aquests dies festius per recordar el moment més important de l'any des d'un punt de vista litúrgic i cristià.
14 actors amateurs representen el passatge bíblic de l'últim sopar, una tradició de principis del segle XIV que va ser recuperada el 2002. L'obra es representarà aquest dijous a l'església del municipi.
En parla precisament un dels actors de l'escena i Sant Pere, a l'obra de Josep Martí.
En el transcurs del sopar, tots els apòstols van xerrant, fins a un moment que arriba que Jesús diu que n'hi ha un que el vol trair, llavors tothom parla disculpant-se que ell no és, fins que surt en Judes, que és el que el traeix.
Bé, estem en Setmana Santa i l'Esbart Olot celebra el Ball del Xaivé. Serà aquest dissabte a la plaça Major.
Des de l'entitat organitzadora tenen l'objectiu de que la ciutat adopti aquest acte i se'l faci propi. Enguany també hi haurà una cercavila pel carrer Sant Rafel i a part del Xaivé s'incorporaran 2 balls a càrrec de l'Escola de Dansa de les Bartolot.
Escoltem a la Mireia Sellabona, és la responsable de l'Escola de Dansa.
Jo crec que l'objectiu és aquest, no és un ball que estem parlant que té una quantitat brutal d'anys i estaria bé que es tornés a recuperar i que tothom la tingués com a data, no? I penso que està costant. És a dir, sí que sona, però no ens l'hem acabat de fer nostra. Jo entenc que com a població ens faltaria, no? Com altres coses que tenim molt assignades, aquella data es fa aquest ball o es fa aquesta cosa, penso que encara costa. Necessitem més temps i més difusió.
I en matèria esportiva avui hem de parlar de futbol 7 perquè l'impacte de la Kings League anima el Sant Pere Màrtir a crear una nova competició de futbol 7 prevista per aquest estiu.
La Joventut Sant Pere Màrtir League començarà a finals de juny i es disputarà tots els dijous del mes de juliol. Hi competiran una dotzena d'equips i les inscripcions ja estan tancades.
Totalment. Vull dir, amb l'aparició de la Kings League, vale, també ens ha ajudat una mica com a agafar de referència el model de joc i el model que han fet servir ells a la fase de grups, la Final Four i així, i nosaltres hem fet, bueno, volem seguir una mica aquesta línia de treball que han fet ells sense poder introduir cartes i tot això, encara no ens veiem preparats, vale? Però de moment futbol, les normes de futbol.
És un dels jugadors del Sant Pere Màrtir, és en Ferran Falguera, en declaracions a aquesta casa. El palista del Club Tenis Taula Olot, Arnau Pons, competirà al Campionat Europeu de Tenis Taula que comença aquest dimecres a Bòsnia i Herzegovina.
El jugador d'Esparreguera assegura que l'exigència i la dificultat d'aquests partits no seran les mateixes que la Divisió d'Honor. Pons destaca que l'europeu servirà per arribar a la fase d'ascens amb les millors condicions possibles.
Almenys ser capaç de passar del primer grup, encara que és molt complicat, i avançar algunes rondes tant de dobles com de dobles mixtes, però sobretot tenir bones sensacions i jugar bons partits i a bon nivell de cara ja a la fase, que no queda molt.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
¿No tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Entrem en matèria. 7 i 10 creen una ruta cicloturística que uneix tots els municipis de la Vall del Llierca. Està formada per 29 quilòmetres i es pot fer durant un matí o una tarda en bicicleta o bé a peu. Es tracta d'una ruta circular que s'ha integrat a la xarxa de senders itinerània. S'ha finançat a través del Pla FEDER amb el projecte La Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i Identitat. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
El turisme sostenible cada vegada agafa més importància arreu del territori. La Garrotxa té la sort de comptar amb una gran quantitat d'itineraris naturals. En total, la xarxa de senders itinerània incorpora 900 quilòmetres que recorren tota la comarca. A aquesta xarxa s'hi ha sumat la nova ruta cicloturística formada per una trentena de quilòmetres que uneix tots els municipis de la Vall del Llierca. Argelaguer, Montagut i Oix, Sales del Llierca, Sant Jaume del Llierca, Tortellà i Castellfollit de la Roca són els sis pobles que formen la vall i que amb aquesta unió podran donar molta més visibilitat de la zona. Aquest nou recorregut ja existia i molts habitants de la vall ja l'utilitzaven. Ara el que s'ha fet des del Consell Comarcal de la Garrotxa és facilitar i arreglar alguns trams que no eren òptims i senyalitzar la ruta. Ho explica una de les responsables de la xarxa de senders itinerània, Adriana Ramon.
El que hem fet ha sigut recuperar la majoria de camins ja formaven part de la xarxa de senders, però sí que en els punts on no eren suficientment ciclables hem buscat alternatives i hem fet algun tram, hem afegit algun tram nou per tal de que fos tot ciclable. És veritat que no és, o sigui, en aquest cas ara avui estem aquí sobre aquest bicicarril, però hi ha molts trams que no són bicicarrils, és combinat de diferents pistes asfaltades, camins de terra.
La facilitat per unir els sis municipis de la Vall del Llierca era una demanda que feia temps que estava sobre la taula. La creació d'aquesta nova ruta cicloturística permetrà acollir un major nombre de turistes, sobretot en aquests mesos, on el bon temps ja comença a ser el protagonista. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és Jordi Cargol.
Doncs també donem a conèixer aquests punts turístics que volem que siguin, evidentment, un turisme de qualitat, un turisme saludable, un turisme que valori i entengui la natura, i que acostem a la gent que ens venen de fora, que hi ha molta gent que ens venen de fora a visitar la comarca, però que vinguin amb aquesta consideració sobretot de natura i de recuperació d'aquests espais naturals.
Aquesta nova ruta que uneix els pobles de la Vall del Llierca ha suposat una inversió de 4.000 euros financiats a través del Pla FEDER, amb el projecte La Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i Identitat del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Bé, les obres del bicicarril que ha d'unir la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses, mentrestant, poden començar abans de final d'any. El projecte ja compta amb el finançament suficient gràcies als fons Next Generation.
Seria l'última part per connectar de la coneguda com a Ruta del Ferro i s'espera que abans de finals de maig es conegui l'empresa encarregada de l'obra. El cost total de l'actuació serà de més d'1,5 milions d'euros.
Ens ho explica en Roger Isern.
Les vies verdes de la demarcació de Girona són un dels traçats pels quals hi recorren més persones durant èpoques de turisme, especialment la xarxa de bicicarrils que uneix la costa amb punts de muntanya com el Ripollès encara no està del 100% completada, ja que el tram entre la Vall de Bianya i Sant Joan les Abadesses encara no està finalitzat. És una actuació que ara ja es podrà tirar endavant gràcies als fons Next Generation i que unirà la Garrotxa i el Ripollès, una actuació pendent i alhora reclamada pels seus usuaris diaris o aquells que venen a passar alguns dies a la zona. El president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona és Eduard Llorà.
Ja estem en procés de triar, d'escollir quina empresa farà aquesta actuació i crec que abans d'acabar aquest mandat ja podríem adjudicar amb una empresa i per tant abans de final d'any aquestes obres haurien de començar i per tant ja tindríem connectada tota aquesta ruta del ferro amb la resta de les vies verdes de Girona. Per tant seria una fita important connectar aquestes dues vies tan importants que tenim a la nostra província.
El tram de la ruta del ferro entre la Vall de Bianya i Sant Joan les Abadesses serà el punt final. S'espera que abans de finals de maig es conegui l'empresa que s'encarregarà d'una obra que pot començar a finals d'aquest mateix 2023. Fa uns anys es va fer una primera actuació i fa uns mesos va haver-hi dificultats a causa del terreny i el fet de travessar rius que van provocar alguns retards a l'hora de definir el traçat definitiu.
Aquesta actuació s'haurà fet amb dues vegades, per tant, s'haurem fet amb dues fases i aquesta segona fase és la que preveiem com a molt, això d'aquí dos anys ja ha d'estar finalitzada. Per tant, hi hem de posar fil a l'agulla.
La ruta del ferro i del carbó que uneix Ripoll amb la vall de Bianya consta d'un traçat de 12 quilòmetres. El nou i últim tram de Via Verda entre la Garrotxa i el Ripollès tindrà un cost total d'1.800.000 euros.
I atenció, perquè a partir d'aquesta Setmana Santa ja s'ha de fer reserva prèvia per poder aparcar a la zona de Sadernes.
El Consorci de l'Alta Garrotxa posa en funcionament la mesura d'estiu. De moment serà pels dies festius de Setmana Santa i caps de setmana de maig, juny, juliol, agost i setembre. Entre setmana els dies d'estiu també caldrà fer reserva prèvia. Des de l'ENS Garrotxí noten com la mesura està servint perquè el visitant planifiqui millor la seva visita.
És una crònica d'en Gerard Puigdemont.
Aquest dijous 6 d'abril comença l'inici de la regulació amb reserva prèvia per poder aparcar l'aparcament de Sadernes. La mesura s'aplicarà del 6 al 10 d'abril i tots els caps de setmana i dies festius de maig, juny i fins 11 de setembre, i durant el juliol i l'agost tots els dies de la setmana. La regulació és la mateixa que l'any passat. Les persones que vulguin accedir a aquesta zona de l'Alta Garrotxa hauran de fer reserva prèvia a través del web altagarrotxa.org i tindrà un cost de 5 euros amb 56 cèntims. Un cop feta la reserva, el visitant rebrà un correu electrònic amb un codi QR que haurà d'ensenyar abans d'entrar a l'aparcament. En parlen Santi Reixac, president del Consorci de l'Alta Garrotxa, i Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Apostem per fer el mateix que van fer l'any passat, que ens va funcionar molt. Jo crec que és molt bo que la gent, quan ven aquí, doncs, tinguin reserva prèvia, no? Per ells i per nosaltres també, doncs, perquè així a l'espai no aglomerem gent en allà que després doncs, tenim problemes amb l'aparcament i això. Inclús va bé doncs, per la gent que ve, no? Perquè sap que com ha fet la reserva prèvia, doncs sap que arribarà allà i que tindrà aparcament.
I aquesta reserva prèvia ens ajuda a planificar millor la visita i treballar en aquesta línia, que és una línia que estem treballant en el context de la Carta Europea de Turisme Sostenible, és una estratègia d'àmbit comarcal i que anem articulant a través de posar mesures d'aquest estil en els indrets més freqüentats i més sensibles de l'entorn.
D'aquesta manera es posa en marxa el servei d'acollida a aquesta zona de la comarca amb els informadors a Sadernes i amb guardes rurals al trencant de Montagut. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa noten cada vegada més que mesures com aquesta ajuden els visitants a planificar-se més i millor les seves visites.
Hem notat que la gent cada cop fa la reserva amb més antelació, és a dir, ja ha entès que per visitar Sadernes i l'Eix Central necessita organitzar-se, necessita planificar. Igual que quan anem a Barcelona al teatre o a Olot hem de comprar les entrades amb antelació, doncs aleshores és un aplicar el mateix sistema per garantir que tu pots gaudir d'aquella visita que vols realitzar en la data concreta que tu tens planificat.
La restricció fa ara, doncs, un pas més, i és que des del mes de març ja s'estava regulant l'accés motoritzat a la pista de Sadernes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la carpeta electoral. Anna Begues liderarà Som Ridaura. El nou partit està format per 15 persones, 10 dones i 5 homes. Begues no té experiència en política, però sí, moltes ganes de dir la seva i d'intentar-ho.
Segons ella, el partit busca reviure el poble i desencallar tots els temes que, segons el seu criteri, estan aturats.
Ens ho explica en Pere Ubach.
Som Ridaura és el nou partit que es presenta a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. El partit està liderat per Anna Begues, que afirma que es presenten als comicis amb la voluntat d'organitzar activitats dins el poble i fomentar el teixit social.
Volem que hi hagi vida, i així com també desencallar tots aquests temes que estan una miqueta encallats. Ens sembla que hi podem aportar molt la nostra i volem tenir l'oportunitat de provar-ho.
Anna Begues és la primera vegada que entra en política. Va néixer i treballa com a professora a Olot, però fa anys que viu a Ridaura i afirma que s'estima el poble. Som Ridaura està format per 15 persones, 10 dones i 5 homes. Segons Begues, són persones d'àmbits i professions diverses i que, tot i ser ella qui encapçala la llista, treballen amb una organització horitzontal.
Bé, nosaltres estem organitzats, la nostra idea és una organització molt horitzontal i estem organitzats en comissions. Després algú s'havia de posicionar al davant i a nivell professional, personal, he fet aquest pas una miqueta més endavant.
Som Ridaura es presenta sota el paraigües de Junts i de moment és l'única candidatura que s'ha presentat a les eleccions municipals de Ridaura.
Temps ara per la cultura. Sant Esteve d'en Bas celebra dues dècades de l'escena. Gent del municipi aprofita aquests dies festius per recordar el moment més important de l'any litúrgic i cristià.
14 actors amateurs representen el passatge bíblic de l'últim sopar, una tradició de principis del segle XIV que va ser recuperada el 2002. L'obra representarà aquest dijous a l'església del municipi.
Sé que algú em trairà. Aquestes són les paraules que enciten el diàleg de Jesús amb els 12 apòstols en l'últim sopar abans de ser condemnat a morir a la creu. A Sant Esteve d'en Bas representa l'escena, l'obra que exemplifica el conegut com a Últim Sopar. Es tracta d'una representació escrita en català antic durant el segle XIV. El 2002 va ser Boades, el capellà de la mateixa parròquia, qui va decidir que una tradició amb tanta història no es podia perdre i des de llavors, cada dijous sant, es representa l'obra titulada L'escena després de la missa. Un dels actors de l'escena i Sant Pere a l'obra és Josep Martí.
En el transcurs del sopar, tots els apòstols van xerrant, hasta un moment que arriba que Jesús diu que n'hi ha un que el vol trair. Llavors tothom parla disculpant-se que ell no és, que hasta que surt en Judes, que és el que el traeix.
Els diferents actors fan un total de 4 assajos per preparar una obra que té un treball al darrere totalment fora del professional. El director de l'escena i Jesús a l'obra és Dani Bosch.
Que faci teatre realment són molt pocs i és una altra de les coses importants, que és una tradició de Sant Esteve d'en Bas feta per gent que no és actor ni tan sols actor amateur, que té diferents professions, però que té aquest sentiment de voler tirar endavant aquesta tradició del nostre poble, i jo crec que això és molt bonic.
La representació de l'escena de Sant Esteve d'en Bas es farà aquest dijous 6 d'abril a les 9 del vespre a l'església del municipi.
I ara parlem d'un altre d'aquells elements que també hauria de ser tradició. Les Bartolot celebra el Ball del Xaivé aquest dissabte a la plaça Major. Des de l'entitat organitzadora tenen l'objectiu de que la ciutat adopti aquest acte i se'l faci propi. Enguany també hi haurà una cercavila pel carrer Sant Rafel i a part del Xaivé s'incorporaran dos balls més a càrrec de l'escola de dansa de les Bartolot.
Al segle XV, durant les processons per Setmana Santa, en el centre de la ciutat, hi havia un grup de pastors que ballaven i saltaven juntament amb un xai. 3 segles després, la tradició es va perdre. Els encarregats de recuperar-la, si més no Olot, ha estat les Bartolot. El 2007 van trobar unes partitures que van relacionar amb aquesta tradició. A partir d'aquí, l'Àngel Girona va proposar fer una coreografia amb música que, juntament amb la principal d'Olot i els balladors, van aconseguir tirar endavant. El principal problema és que sabien que era un ball que s'havia de fer saltant i amb bastons, però no sabien com ho havien de fer. És per això que des de les Bartolot li han volgut donar una mica el seu estil. Ho ha explicat la directora de l'Escola de Dansa, Mireia Sellabona, i el director artístic de l'entitat, Àlvar Borrell.
Jo crec que l'objectiu és aquest, no és un ball que estem parlant que té una quantitat brutal d'anys i estaria bé que es tornés a recuperar i que tothom la tingués com a data, no? I penso que està costant. És a dir, sí que sona, però no ens l'hem acabat de fer nostre. Jo entenc que com a població ens faltaria, no? Com altres coses que tenim molt assignades, d'aquella edat es fa aquest ball o es fa aquesta cosa, penso que encara costa, necessitem més temps i més difusió.
Un dels objectius principals que tenen des de les Bartolot sobre el ball del Xaivé és aconseguir que Olot se'l senti seu. Tot i així, des de l'organització afirmen que a la gent cada cop li costa més mobilitzar-se per la cultura.
Jo crec que l'objectiu és aquest, no és un ball que estem parlant que té una quantitat brutal d'anys i estaria bé que es tornés a recuperar i que tothom la tingués com a data, no? I penso que està costant. És a dir, sí que sona, però no ens l'hem acabat de fer nostre. Jo entenc que com a població ens faltaria, no? Com altres coses que tenim molt assignades, d'aquella edat es fa aquest ball o es fa aquesta cosa, penso que encara costa, necessitem més temps i més difusió.
El Ball del Xaivé començarà aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda amb una cercavila que sortirà des de l'inici del carrer Sant Rafel fins a la plaça Major. Un cop allà, les Bartolot representarà el Ball del Xaivé i dos balls més que ja es van incorporar el 2015.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticàlia.
Anem als esports. L'impacte de la Kings League anima el Sant Pere Màrtir a crear una nova competició de futbol 7 prevista per aquest estiu. La Joventut Sant Pere Màrtir League, que començarà a finals de juny i es disputarà tots els dijous del mes de juliol. Hi competiran una dotzena d'equips i les inscripcions ja estan tancades.
Barcelona va ser la seu de la gran final four de la Kings League, la nova competició de futbol 7 que ha creat l'empresa de l'ex-blaugrana Gerard Piqué. El barrio d'Adri Contreras va ser l'equip que es va endur la Lliga i precisament d'un petit barri de la ciutat d'Olot, al Pla de Dalt, ha nascut el primer torneig d'estiu de la comarca que agafa el model de la Kings League com a referència. El Joventut Sant Pere Màrtir, de quarta catalana, ha decidit organitzar una petita competició a l'estiu, tot i que fa anys que el club estava plantejant la possibilitat de crear-ne una.
Totalment. Vull dir, amb l'aparició de la Kings League, vale, també ens ha ajudat una mica com a agafar de referència el model de joc i el model que han fet servir ells a la fase de grups, la Final Four i així, i nosaltres hem fet, bueno, volem seguir una mica aquesta línia de treball que han fet ells sense poder introduir cartes i tot això, encara no ens veiem preparats, vale? Però de moment futbol, les normes de futbol...
Ja ho han escoltat, ni cartes secretes ni penals pels presidents dels equips. El torneig arrencarà el 29 de juny i es jugarà cada dijous. La Final Four es disputarà la darrera setmana de juliol. El club, això sí, vol imitar el caràcter festiu de la Kings League per convertir el camp municipal en un punt de trobada i reunió els dies de la competició.
També el que ens agradaria és que a les 7 de la tarda, a les 8, doncs la gent vingués aquí al bar, fes l'entrepà, fes la beguda, el que fes falta, i bueno, d'aquesta manera també fas com una mica de ciutat, a nivell de... gràcies al futbol, vale? Fas com una mica de pinya i un punt de retrobament pels joves que estiguin interessats en venir a veure partits o a jugar-los.
La nova iniciativa impulsada per 4 membres d'un dels clubs aspirants a pujar a tercera catalana aquest any servirà per potenciar-lo de forma econòmica. Les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig. De forma paral·lela al torneig, el club també organitzarà el campus d'estiu.
Gràcies, Natàlia Moreno. Més coses. El palista del club tenis taula Olot, Arnau Pons, competirà al campionat europeu de tenis taula que començarà aquest dimecres a Bòsnia i Herzegovina.
El jugador d'Esparreguera assegura que l'exigència i la dificultat d'aquests partits no seran les mateixes que la divisió d'honor. Pons destaca que l'europeu servirà per arribar a la fase d'ascens amb les millors condicions possibles.
Un entrenament per començar la fase d'ascens amb la millor preparació possible. Així encara el palista del club tenis taula Olot, Arnau Pons, el campionat d'Europa per a jugadors com a màxim de 21 anys a Bòsnia i Herzegovina amb la selecció espanyola. El jugador d'Esparreguera va disputar aquesta competició fa ben pocs mesos, al setembre a Romania, i aquest any les dates s'han avançat. Pons està acostumat a jugar a competicions de caràcter internacional i també ha competit en tres europeus amb les categories inferiors i ha participat en diversos Opens internacionals. El palista té clars els seus objectius.
Almenys ser capaç de passar del primer grup, encara que és molt complicat, i avançar algunes rondes tant de dobles com de dobles mixtes, però sobretot tenir bones sensacions i jugar bons partits i a bon nivell de cara ja a la fase, que no queda molt.
El club tenis taula Olot d'Arnau Pons ha sigut l'equip que ha marcat la diferència a la divisió d'honor aquesta temporada. Només ha perdut un sol partit. Pons assegura que l'europeu servirà per començar a preparar la fase d'ascens a la superdivisió, la màxima categoria del tenis taula espanyol, que començarà a finals de maig.
Sí, sense cap dubte. A l'europeu segur que jugaré partits de molt alt nivell, amb una alta exigència, que potser durant la lliga regular ens han faltat partits d'aquesta alta exigència i em permetrà tenir unes sensacions similars a les de la fase, on algú hauré de donar tot per poder aconseguir les victòries que ens donin l'ascens.
Arnau Pons disputarà el campionat europeu acompanyat de 5 palistes més que també han estat convocats per la selecció espanyola.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.